És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 335, l'episodi 8è d'aquesta 11a temporada. Avui parlarem amb l'Adrià Masanet de Blockchain, un tema que recuperem, serà una segona entrega on ampliarem conceptes que ja vam introduir a l'episodi 330. A la segona part de notícies tecnològiques, entre d'altres, Facebook i el nou sistema de bloqueig de fotos privades, que no és ni bloqueig ni fotos privades.
És molt divertit.
Tenim una nova versió del catalanitzador de Softcatalà per Mac, Linux i Windows.
I hi ha resultats d'Apple, que de les vendes d'Apple.
Ah, també en parlarem.
Que són interessants.
Doncs en farem una reflexió i tot just tenim avui disponible la versió, una nova versió per iOS, l'actualització 11.1.1, que en parlarem un parell
de cosetes. Ostres, que xulo, no?
Sí.
11.1.1.
Que picu, eh?
Sí. Li diuen el peine, en aquesta...
El peine.
El peine, eh?
El peine. Sí. Control tècnic, membre de la tertúlia, avui sí, amb micròfon i amb tot el
com
que
Déu
ha de tenir.
Com Déu mana,
amb Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Col·laboradors Dani Amo, Carles Canya i Ramon Lapuente, que avui no hi poden ser, i el Carles i en Dani estan molt emprenyats perquè avui anem a parlar de blockchain i les seves obligacions de classe no els permeten ser-hi. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hola.
Producció, conducció, direcció, que us parlen, Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capcd.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable, si fos possible, a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
L'Adrià Masanet porta més de 18 anys treballant en temes de seguretat informàtica, criptografia i desenvolupament de software d'identitat digital. El podeu trobar a Twitter com a CodeContext, @CodeContext. Amb ell volíem parlar de blockchain en aquesta segona entrega, després de la introducció que vàrem fer l'episodi 330, fa 5 capítols, per aquells que vulgueu escoltar la prèvia a l'episodi d'avui. Adrià, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, potents.
Què és per tu blockchain i per què és tan important? Ara el fem pensar, eh?
No. Ara em feu pensar. Ara em feu
Adrià,
pensar,
el blockchain és o es fa?
És o es fa? No, de fet jo crec que és una cosa com bastant... Jo molts cops quan veig coses de tecnologia no les veig com una cosa tan innovadora, sinó com una cosa que ha anat evolucionant, senzillament. I jo tot el tema de securització, de traces, etc, és una cosa com molt antiga que existeix. Aleshores, jo crec que una mica el tema del Bitcoin va fer un encaje de bolillos. No? I,
perquè un encaje de bolillos.
Un encaje de bolillos. No? Allò és un encaix de peces a nivell d'un enginy.
Sí, sí,
I una mica la gràcia és que va aconseguir crear com un sistema com autosostingut i on... resulta que els algoritmes servien per crear una moneda, no? I jo, en aquest sentit, crec que ha sigut creat. Ha sigut un invent realment, un invent nou, de peces, un invent de veritat. No és allò que no, agafo una cosa i li canvio no sé què, no?
Si no, no.
Li poso una pegatina d'una bellota, no? Ja tinc un mòbil, no?
Sí,
no és això, no? I realment sí que és una novetat. I tot això el que porta, doncs també està molt bé. A mi personalment m'interessa per dues coses. Quan va començar amb el tema de Bitcoin, jo vaig estar mirant el paper, i vaig dir, ostres, està molt bé, tecnològicament és superinteressant. Li vaig seguir poc la pista perquè deixant tota la part més especulativa que havia al darrere, doncs em semblava com poc.
No m'interessa
especialment, però quan va començar a aparèixer el tema d'Ethereum i tot això i es va començar a parlar dels temes descentralitzats, etc. Ostres, doncs jo em vaig començar a veure les coses d'una manera una mica diferent, no?
Vale, llavors la pregunta és, quina diferència hi ha entre Ethereum i Bitcoin perquè Ethereum et posi i Bitcoin no et posi?
Bueno, Bitcoin és una moneda, i ja està. Llavors, sabeu que és una moneda i llavors, per fer transaccions té una manera d'autoritzar les transaccions, que és un petit script que té a dintre, que és una espècie de màquina de pila molt, molt senzilleta. Uh-huh. Llavors van uns quants senyors que van dir, ostres, i si aquest script petitet la convertim en una màquina de Turing semicompleta, diguéssim, ostres, doncs què... Doncs què passa? Doncs que podem desenvolupar aplicacions dintre d'un mecanisme securitzat, un mecanisme de blockchain.
O sigui, sí. Quan tu estàs parlant d'una màquina de Turing, o sigui, estàs dient que la mateixa moneda, el que abans era la moneda, sí, és una cosa que pot executar programes de propòsit general.
Exacte.
Mm-hmm. És un ordinador. O sigui, ja no tens una moneda, sinó que tens
un ordinador. Sí, o sigui, han agafat el concepte de moneda
i l'han ampliat
per posar-hi programes Turing complets a dintre. Mm. És una mica la idea.
En principi enfocats a una validació transaccional, a fer la validació, no? però pot ser qualsevol cosa.
Clar, sí, o sigui, la idea inicial de Bitcoin és senzillament fer transaccions, autoritzar. Mm. Però amb el tema d'Ethereum és que pots fer absolutament qualsevol cosa, perquè és amb aquest Turing completa. Aleshores, evidentment no té sentit fer qualsevol cosa, però sí que el que diuen, jo no sé per què diuen smart contracts, jo tot el que comença per smart no t'agrada.
És com els smart cities que fa olor de sofre.
No m'agrada especialment massa, perquè em sembla que desvirtua una mica el concepte de tecnologia que hi ha al darrere, perquè no té ni algoritme, no té ni xarxes neuronals, ni algoritmes genètics, ni algoritmes evolutius, no té res de res, vull dir, només té, és codi, no?
És codi. Sí, però el que sí que pot fer o permet és, diguéssim, l'autoritzar o el validar, validar acords.
Bueno, doncs això, són programes.
És una caixa dels trons. Quan tu l'obres, passen coses.
Sí.
Mm-hmm. Quan tu l'obres, s'executa un programa i et pregunta qui ets i quina hora és.
Bueno, no és exactament així, però diguéssim que el fet de tu acceptar aquella transacció vol dir que executa aquell programa i mires el resultat. I doncs, si en aquest mecanisme de consens que està muntat sobre el blockchain tothom està d'acord de que el resultat del programa és el mateix, es dona per bo aquesta execució.
És a dir, que quan tu executes una cosa en Ethereum, mm-hmm, aquesta execució en realitat s'està executant diverses vegades en diverses màquines en paral·lel.
Sí, en la mainnet, que és la xarxa principal, en concret s'executa sobre unes 20.000 màquines. El mateix programa. I aleshores
Però, diguéssim, el context d'execució de la màquina, d'aquest programa, és dins d'aquell Ether concret i, per tant, en les 20.000 execucions és el mateix resultat.
Exacte.
O, sigui, o hauria de ser el mateix resultat.
Bueno, ha de ser el mateix resultat. Mm. Si hi ha discrepàncies, guanya la majoria. Normalment, com discrepàncies hi ha poquetes, la majoria és bastant abrumadora.
Mm. Val? Llavors, un momentet, per acotar això, és a dir, quan jo estic executant un smart contract, que és com se'n diuen, no ens agrada. Però se'n diuen així, en un Ether, el que està passant és que això s'està executant 20.000 vegades, mm-hmm, vale? I el que s'arriba a un consens de quin és el resultat.
Exacte.
Però aquesta execució, la seva, diguéssim, interfície amb l'exterior d'aquell Ether és única.
Hi ha una sèrie d'interfícies per accedir, per recuperar dades.
Exacte, però és a dir, allò s'executa és com una màquina aïllada i que hi ha unes interfícies, però no s'executarà 20.000 vegades.
Bueno, s'executen totes les màquines pel mateix algoritme de consens.
Però la interfície amb el món exterior és com si fos un únic programa.
Exacte, sí.
Aquest és el tema.
Sí, exacte. Vull dir, en la capa on abstreus el concepte de blockchain, tu tens només una espècie com de programa amb el qual interactues.
Si jo tinc una, per exemple, en Amazon Web Services, una cosa que s'està executant 20.000 vegades, això s'executa 20.000 vegades i cadascuna d'aquestes execucions pot estar parlant amb l'exterior de moltes maneres diferents i fer moltes coses.
Exacte.
En aquest cas, simplement s'executa 20.000 vegades per assegurar-nos que aquella execució és veritable i és el que havíem pensat que seria i és realment justa i necessària.
Exacte.
Deixem-me anar una miqueta més amunt, abans de baixar a la part més tècnica. Què permet blockchain que no es podia fer fins ara?
Què permet blockchain?
Sí, ho dic perquè molta gent la tilla de revolució, no?
Sí.
I entenem que és una revolució. Tu has dit que és un mecanisme nou, que abans no existia, per tant sí que li podem posar l'etiqueta de innovadors.
Mm-hmm.
Però què permet blockchain que no es podia fer abans? O igual hi ha una cosa que es podia fer abans, però ara està o més democratitzada o més ràpida, no sé.
A nivell de casos d'ús?
Sí. Sí, perquè una de les preguntes del Carles que no és avui, dic, hòstia, intentem sempre explicar blockchain, diguéssim, des d'un mecanisme computacional o de lògica, i en canvi, a vegades ell diu, no cal que sapiguem com funciona blockchain, sinó que parlem de casos durs.
De casos durs, sí.
Per entendre el que és, eh?
El que és. De tant hi penso una mica a veure com, quins són els casos durs, perquè tothom en parla i intento tindre com una espècie d'opinió més o menys equivocada sobre el que pugui ser. Jo la impressió que tinc és de que el que permet és... O sigui, normalment, si tens un grup de gent sobre el qual no hi tens una confiança especial...
Per exemple, un banc.
Per exemple,
un estat.
Un estat. Sí, bueno, el tema estat és...
Parem.
Això pot donar cua. No, anem a posar un exemple molt fàcil. No? Per exemple, doncs, un institut. Val? Un institut hi ha diferents persones que intervenen. No? Doncs, doncs, pot haver-hi la direcció del centre, que amb el claustre, pot haver-hi l'associació de pares, pot haver-hi...
Els alumnes,
la gent que porta el menjador, etc.
Doncs, secretaria...
Però bueno, com, hi ha com grups, no, en general, de que tenen un cert, molts cops pot ser com conflicte d'interessos. Estic posant un exemple potser que no és, però perquè s'entengui. No? Aleshores, quan es tracta d'alguna cosa molt delicada, alguna cosa molt... la pregunta és, diu, escolta, molt bé, meu, doncs farem un problema informàtic per gestionar, per exemple, la comptabilitat i els diners. Sí? Però anem a imaginar que el pressupost que gestiona és una barbaritat i és un moment així complicat. La pregunta ve, bueno, escolta'm, qui fa servir l'ordenador?
Mira, saps? En un institut seria fàcil perquè normalment és a gerència o el comptable. Una associació de veïns.
On, per exemple,
qui porta la comptabilitat de l'associació de veïns?
Exacte. No? Qui confia? Perquè, clar, si un és mig informàtic, doncs igual pot trampejar les coses. No? Mm-hmm. Té accés al hardware, pot tocar-ho tot i remenar-ho al seu. I després igual la gent no s'entera. Doncs, clar, com ho soluciona això? Dius, escolta, és molt fàcil. Doncs mira, que agafin un informàtic de cada equip i es fotin tots davant l'ordenador i un toca i els altres miren. I tots s'auditen tots entre ells, no?
Excepte que es posin d'acord.
Que es posin d'acord i es fuguin, que també, sí, també hi ha la possibilitat, no? Sí. Doncs la idea és... Això és una mica engorrós. Mm. Això és una mica pesat, no? Però clar, quina altra manera tens que no una persona interessada de cada col·lectiu estigui allà mirant i auditant?
És com els interventors amb unes eleccions.
Exacte.
Fan una vigilància visual presencial i que validen que no hi hagin... actuacions
estranyes, sí, perquè a més miren el recompte un altre cop i la passen al centre, etc.
Bueno, però cuidado a veure què passa quan s'envien les actes. Mm. Per on passen aquestes actes?
Teòricament són bastant fiables. Però
sí, suposa.
Almenys la gent que ha participat en processos electorals, jo conec gent, totes em diuen que el sistema electoral espanyol en concret és bastant garantista.
No, però està bé.
Que no vol dir que no es puguin fer trampes, però en general amb el procediment que hi ha establert és bastant garantista.
Sí, jo trobo complicat quan tothom està auditant de manera paral·lela.
Però bueno, el cas que deies era molt interessant. Sí. Algú podia modificar alguna cosa i l'única manera que teníem fins ara de no fer-ho és que hi haguessin a darrere persones mirant que allò que està fent aquella persona és correcte.
Exacte. I cada una part de cada dels interessats. Doncs nosaltres podíem posar d'acord. Llavors, la idea és portar això a un sistema automàtic, és a dir...
I descentralitzat, no?
I descentralitzat. Mm. Aleshores...
I que no calgui la presència de ningú allà davant.
Sí, exacte. Mm. Bueno, hi ha com diverses maneres de funcionar, no? O sigui, en principi la base és de que és com un sistema P2P on dius, bueno, doncs anem a fer la cosa que fem i ens fem un sistema P2P, segur, i aleshores el que fem és... Cada un té una còpia del programa. I aquest és un sistema automàtic, aquell que us deia, tothom calcula el resultat i si la cosa coincideix ens posem d'acord que aquest és, aquest és el bo.
Quan tu vas, per exemple, a GitHub, et diuen aquest és el nostre codi i aquest és el hash i aquest és el checksum.
Exacte.
I tens un hash i tens un checksum. I si el hash i el checksum coincideixen, el codi és el que originalment havia de ser, per exemple.
Sí, bueno, és una manera de garantir la integritat del...
Però clar, el hash si és... algú ha canviat en la web el hash, doncs ja està, tu canvio sí. Tot. Sí. Bueno, hi ha un punt de fallada.
Sí, bueno, la idea aquí és de que tothom fa l'operació i després tothom es comprova que està... Hi ha un punt de còmit, diguéssim, comú. Li dic, escolta, jo he fet l'operació i el hash del resultat és aquest. Tu has fet l'operació i el resultat és aquest. El hash del resultat és aquest. Tu has fet l'operació i el hash del resultat és aquest. Aleshores, tothom diu, és el mateix hash? Sí. Doncs donem per bo. Hi ha un consens aquí. I aleshores, però clar, això és una mica pesat que cadascú tingui un ordenador per executar un programa. No? Llavors, el que es fa és això, es delega a un conjunt d'ordenadors que s'ocupa d'aquest problema.
A una xarxa.
A una xarxa.
Vale, una xarxa...
Els miners. Jo soy minero.
Sí.
Sí. Sí, el que passa que quan...
Exacte.
Quan, a una xarxa. El que passa que qui controla aquesta xarxa? De qui és? Es pot manipular la xarxa? Si més d'un, si tu tens un control sobre un 51% de la xarxa, pots canviar un resultat? Què passa quan comença alguna cosa nova, una nova experiència, una nova criptomoneda, el que sigui, sí. I amb pocs nodes? Va així o...
Sí, bueno...
Qui controla?
Estic llegint preguntes del Carles.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sigui, tal com és un algoritme de consens, o sigui, el concepte és que la veritat és la majoria. O sigui, no sabem quina és la veritat, desconeixem quina és la veritat. Ara, el que diu la majoria guanya. Doncs, per la mateixa definició de com es soluciona el problema, si un 51% diu una cosa, el 51% guanya.
És el que manem.
I ja està. Doncs, en aquest sentit, el blockchain, el concepte de veritat és el que diu la majoria.
És el consens.
Exacte. Doncs el concepte de veritat absoluta doncs, desapareix.
Tampoc hi existeix.
No, perquè no, és una mica complicat. No?
Mm-hmm. Des d'un punt de vista tècnic, pots explicar què són els tokens i els ICOs?
Els tokens i els ICOs. Els tokens és una submoneda, és a dir, el que s'ha fet és fer un programa en aquesta màquina...
Estem parlant de blockchain,
universal,
estem parlant
de blockchain, d'Ethereum,
Bitcoin o Ethereum, estem parlant d'Ethereum.
Quasi pràcticament tot els tokens que es fan ara es fan
Ethereum.
Ethereum, sí. Un token a Ethereum és un programet petit, molt, molt, molt senzill, que el que fa senzillament és porta el balanç d'una sèrie de comptes, com si fos un banc. Doncs, internament no és gaire més complicat que un mapa d'adreces a un valor, és a dir, quin valor té cada compte, i a més...
És una taula clau-valor, clau-valor,
sí,
clau-valor.
Sí, ja està,
no?
És així de senzill. I després el que fas és... tens l'operació de transferir d'una persona a l'altra. És així de senzill. No necessitem res més. De fet, el codi bàsic d'un token pues, són uns 10 línies de codi, no és més. Però amb això tens un token creat. Passa que el que estem fent és un mecanisme que estem assegurant l'integritat d'aquestes dades, que tothom comparteix. I té la particularitat, el blockchain, és que tu, quan vols fer una operació sobre aquest contracte, quan executes un mètode, tu el signes digitalment. Doncs el signes digitalment amb una clau privada que tu tens, que normalment està dintre un wallet, i doncs aquesta clau privada el valida quan s'executa aquesta operació, ho valida cada node també. De manera que sap que ets tu. Al saber que ets tu, sap l'origen de la crida i doncs a la funció tu saps l'origen de la crida i pots autenticar qui ha creat aquest mètode.
Per tant, diguéssim que porta el saldo, no? Per entendre'ns, porta el control de les operacions.
Porta el control de les operacions.
I els ICOs?
I doncs les ICOs... Doncs les ICOs és un cop tu pots crear un token, tu pots començar a fer un especial crowdfunding. I és a dir, mira, escolta, jo vull començar una empresa i faré una plataforma del que vulguis, perquè ja fem
anem a vendre ossitos de goma.
Anem a vendre ossitos de goma, exacte. I aleshores, doncs, jo faré una cosa ara. Com, ara hi ha una criptomoneda que té un valor, el que faré és, jo faré un programa, un smart contract, que cada cop que tu em donguis criptomoneda, jo et donaré un token. Doncs el que fas és agafes i que val per un osito. Tu cada cop que mentes un Ether, com un Ether costa ara 250 euros, no cosa així, em sembla.
Agafa... Més que un osito serà un osazo.
Un osazo. Un osazo és de 50 quilos.
Hi ha uns tios per internet que venen ositos de goma de 7 o 8 quilos.
De 7 o 8 quilos.
Sí. Ostres, està bé. I a més,
tenen... Pots estar in llapant a l'osito.
Sí, a més, tenen un vídeo molt cachondo i llavors el fiquen al microones i fan diverses coses amb l'osso.
Pots anar a dormir menjant-li el cap. Literalment.
I l'orella.
Bueno,
doncs això, parlàvem dels psicos. Creies que...
Sí, aleshores tu el que fas és emets una cosa que després podrà ser utilitzada per comprar el producte. Mm-hmm. És com un crowdfunding, no? Escolta, tu dona'm els diners, i llavors jo et dono un token, llavors amb aquest token després tu podràs agafar...
Vas canviar, no?
Exacte, vas canviar el futur. Mm-hmm. Però hi ha diverses modalitats. Bueno, en tot cas, com és un token i tu pots transferir-lo, tu també això ho pots transferir a una altra persona després.
I pots incrementar el seu valor, no? També.
Clar, i aleshores el que hem començat a fer és, diu, bueno, de fet això és com una empresa, no?
Com una acció.
És com, bueno, sí, és com una acció. Llavors han començat a sortir mercats valorant què costa això. I aleshores s'han creat mercats absolutament paral·lels a tot el que existeix, que també com funciona el tema de les criptomonedes, on la gent valora aquest asset digital, aquest token que ha emès una empresa amb una contraprestació futura.
O sigui, Unico és un mercat de borsa d'actius token?
No en sé d'economia, però...
Tindria la pinta.
Sí, suposo.
Deixem una mica a banda aquest tema més tècnic o més d'aplicacions, mm-hmm. I anem una mica a parlar de la identitat, perquè tu ets expert en identitat... entenc, digital, no?
No, tinc canes, però expert, no.
Bueno, identitat, reputació, privadesa dels usuaris, com això es veu afectat pel blockchain?
Bueno, hi ha diferents tipus de blockchain. Mm-hmm. Aleshores, per exemple, Bitcoin no és especialment segur, mm-hmm. amb tot el tema de traçabilitat. Ethereum no és especialment segur, és a dir, totes les operacions són públiques, tothom pot veure tota la informació que hi ha al blockchain.
Sí, tu pots saber que hi ha hagut dos comptes que han tingut una transacció, pots saber quin és el volum que s'ha mogut.
Tu pots saber-ho tot ara.
La quantitat també?
Sí. Mm. Tu saps tot.
I no? L'origen?
L'origen, etc. Passa que les comptes... que en el fons...
Si el compte no té nom i cognom.
No.
Però tu saps que d'un compte s'han mogut tants bitcoins com
exacte, cap a l'altre.
Si tu pots
i tu podies portar una comptabilitat de
si tu
que hi ha
pots unir
compte.
Aquest compte un nom i un cognom, zasca, ja tens qui ha fet la transacció.
Mm-hmm. Bueno, hi ha maneres hi ha trucos mm-hmm. per intentar anonimitzar tota aquesta informació, però en el fons hi ha gent que està investigant i treu bastanta més informació del que sembla. Mm-hmm. Doncs, han sortit a altres blockchains per incorporar temes de seguretat. No, llavors, en el tema només de transacció econòmica, una es diu Monero i l'altra es diu Zcash. I aquests dos ja incorporen el tema de confidencialitat de cada manera que algú extern no pugui veure. En concret, el Monero no ho segueixo massa, però el tema Zcash sí que el segueixo perquè incorpora un tipus de tecnologia que ara s'incorpora a Ethereum, que es diuen Zcash-NARKs. Vale. Doncs els SNARKs és un constructe matemàtic que ja fa un temps que corre, però que ara l'hem aconseguit portar a la pràctica, que és el tema del xifrat homomòrfic famós, no? Que és feu...
No, molt famós a casa seva. Sí, hauràs d'explicar què és això de l'homomòrfic.
No, ho dic, però és famós perquè jo, fa un temps que corre. Per exemple, hi ha una base de dades que es diu CryptDB, em sembla que ja ho portava. Un dels problemes que hi havia amb el tema del cloud és que tu quan pujaves dades t'havies de fiar del proveïdor, no? Escolta, bueno, jo pujo aquí totes les dades mèdiques, etc. Llavors arribes al proveïdor del cloud i li dius, molt bé, va, assegura'm que compleixes totes aquestes normatives, etc. Llavors el proveïdor, pues, bueno, igual sí que té una part del data center, però costa una pasta exagerada per tota una sèrie de coses, o senzillament no t'ho pot assegurar. Llavors, perquè l'administració pública, per exemple, jo no sé si puja de coses a Amazon de moment, però bueno, tampoc vull entrar perquè no
Amazon
ho segueixo.
Amazon té moltes certificacions.
Sí. No, sé que les té totes. I
fins i tot tu pots, parlo de, no parlo tant de LOPD i dades confidencials, que tindria un altre mecanisme, però per exemple, quan fas, quan deixes dades de Visa, vale? O sigui, amb targetes de crèdit, són dades de, que necessiten el que es diu un PCI, un PCI. Fins i tot pots tenir discos a Amazon d'aquests que són autodestruïbles en intent de manipulació física. Vale? Clar, això val una pasta ingent, però els pots tenir, i els pots tenir a Amazon. Amazon
Web Services. Este disco se va autodestruir en 5 segundos.
No, existeixen aquest tipus de discos, no només per Amazon, per instal·lacions on-premise. És a dir, són discos que tu muntes i quan aquest disc té un intent de manipulació física, s'autodestruïs.
Hi ha un capçal que fa...
No, també pots desplegar hardware security modules. Està llegint documentació de seguretat i ho porten bé.
Moltes de les coses de seguretat no són tant mecanismes per fer això que acabo de dir, sinó mecanismes que permeten l'auditoria de les intrusions, a part de firewalling i mil coses més. Però
és, en general és seguretat bastant operativa, no? En el fons. Sí. La idea és que tu pots fer operacions xifrades a nivell de servidors. És a dir, tu puges un número 1 xifrat al cloud, tu puges un número 2 xifrat al cloud, i després tu tens un programa allà dintre, al cloud, que fa una suma xifrada de l'1 xifrat més 2 xifrat, de manera que crea un 3 xifrat, però que a nivell de servidor...
No s'entera.
Si ningú que estigui mirant el servidor pot saber. Llavors tu agafes aquest 3 xifrat... I allò té sentit a tu perquè tu t'has desxifrat. Llavors són operacions que preserven la confidencialitat.
És a dir, tu pots agafar i pots delegar el càlcul, la computació, sense delegar la informació.
Exacte.
Que bonic.
Llavors això està bé. Llavors té un cost bàrbar. O sigui, és una autèntica animalada a nivell de cost computacional el que és això.
Però això darrerament ara s'està parlant molt de... Ja comencen a sortir els articles aquests de que la mineria de bitcoins estava fent servir el 5% de l'energia del planeta i tonteries d'aquestes que hem llegit i tot.
Sí.
Però al final també és dir, escolta una cosa, a veure, que s'estigui fent un ús molt bèstia de computació, està bé o està malament, hem de salvar les foques i aquest tipus de coses, però no oblidem...
Home, també juguem al Candy Crush, això també consumeix.
Sí, però no oblidem que la capacitat de càlcul està encarrilat amb la llei de Moore i això augmenta exponencialment. Això augmenta exponencialment, o sigui...
Sí, no, jo me'n recordo quan estava una empresa que estava a SafeLayer i van dir, a partir d'ara farem coses en Java. I jo vaig sortir allà escandalitzat. Això és absolutament ineficient, etcètera.
Ell és de C++,
Els
homes de veritat fan servir ensamblador.
Bueno,
doncs en Ethereum hi ha gent que programa coses en ensamblador de la màquina virtual. Molta gent feia comentaris, diu, Déu meu, tan malament estem. Fa bastanta gràcia. No, però em sembla el ferro sempre m'ha agradat bastant també. I...
No, a veure, l'assemblador és per optimitzar.
Sí.
La última optimització.
Sí.
El que passa que hi ha una cosa, que és el manteniment de la capacitat de treballar amb complexitat. És a dir, o el millor desenvolupador del món que treballi amb assemblador pot... mantenir en el seu cap i gestionar una complexitat X i el millor desenvolupador de Java doncs pot pensar en complexitat X que és la mateixa, és a dir, o canvies el nivell d'abstracció o no pots treballar amb problemes més grossos.
Sí, bueno, jo crec que està justificat en uns casos molt, molt, molt particulars.
Sí. Al final depèn de la perspectiva i del nivell de complexitat, del nivell de granularitat que t'has de treballar.
Val. Tota l'estona estem parlant de...
No, però tornem a això. Tu que ets de l'optimització, dius, tot aquest càlcul, aquesta capacitat de càlcul, no ens estem trobant això, és que la capacitat de càlcul està...
Parlàvem de la mineria, eh?
Exacte, sí, la mineria. Augmenta que és una barbaritat, o sigui...
Sí, bueno, jo trobo que és un escàndol de que s'estigui consumint el que s'està consumint. Jo trobo que és un error absolut. Llavors, per exemple, el tema d'Ethereum, jo el conec més el tema d'Ethereum. Hi ha molts blockchains, hi ha moltes coses diferents i... hi ha un dels... Bueno, hi ha una propietat de que es dona el tema de mineria, que és que si tu ajuntes molta gent minant a la vegada, tens més possibilitats de minar blocs. Com és un sistema autosostingut, diguéssim, el fet de minar un bloc, de contribuir a la seguretat del sistema, això et dona un premi en criptomoneda. És la manera com es tanca el cicle. Aleshores, amb Ethereum el que s'intenta és que realment tot aquest poder, en lloc d'haver-hi grans miners, quedi distribuït. Amb una sèrie
d'algoritmes. Perquè en Bitcoin no és aleatori. Si tu concentres molta capacitat de càlcul, tens més probabilitats.
Tens més possibilitats de minar.
O sigui, si tu tens el 30% de tota la capacitat de càlcul, segurament tindràs més del 30% de les possibilitats de que et caiguin els bitcoins.
Això no ho sé. No sé exactament.
Perquè no és un sorteig, per entendre'ns. O sí,
és un sorteig. És un sorteig, sí. Anem a veure. O sigui, la idea principal és de que manera aleatòria la gent pot trobar coses. Sí?
Com quan jugues i obres la pobra.
Com quan jugues un dau. No? Sí. Doncs, a la que et toca, si et toca el premi, reclames el premi. Passa que la teva manera de reclamar el premi ha d'estar enllaçada amb l'anterior. Val? És a dir, per exemple, diu, escolta'm, jo quan guanyo un premi, si tiro el dau, val? I un dau de 6, estic simplificant molt. Tiro el dau de 6...
Va, com els jugadors de rol.
Exacte, o de 100, allò que és... allò no bogeria. I aleshores pues, tires el teu dau de 100, aquesta pilota de golf, i diguéssim que ha de ser múltiple de 77 amb el resultat anterior. Anem a suposar. O sigui, el teu resultat amb el resultat anterior ha de ser múltiple 77. I doncs, un cop tu has tirat el teu, tu ho publiques a tothom, ei, que jo tinc aquest resultat. I doncs, aquest resultat que s'ha agafat, jo vaig tirant i vaig fent proves. No? El següent, de que escolta, ei, jo he acabat, agafa el torn. Llavors, es van agafant torns perquè és l'últim de que ha trobat el bloc. Doncs tu per minar el següent
has d'agafar
l'últim, no? És una manera d'enllaçar els blocs. Aleshores, d'aquí de blockchain, d'aquesta cadena. I la idea és una mica, és un temps de propagació de xarxa. És a dir,
si com més a prop... Si els teus nodes estan més a prop, tens més possibilitats. Quan enganxes una ratxa.
Exacte. És de latència.
És un tema de latència.
Hòstia, que heavy, eh?
Sí, com allò d'aquells tios que agafaven pisos al costat de Wall Street per ficar els supercomputadors...
Sí, sí, els quants, aquests i per trading.
El high frequency trading,
sí.
Mola, eh? Vale,
I això és el que s'intenta, i això és aleatori.
Evitar, amb Ethereum s'intenta que aquesta distribució sigui molt més distribució física, no entenc?
Per això hi ha els superxiros aquests que tenen tota la... que estan minant tot.
Doncs, bueno, s'han fet un parell de trucs tècnics. És curiós, la gent com resol els problemes.
Algú s'espavila massa i després la societat el frena. Tornes a espavilar-se una mica i tornes a trobar el mecanisme.
En Bitcoin és una mica... Em sembla que és una mica més greedy el tema de Bitcoin que Ethereum. Que Ethereum s'intenten solucionar problemes. Doncs, per exemple, una manera de solucionar això, perquè pel tema del miner...
Dius greedy vols dir avariciós.
Avariciós, sí.
A veure si ho pilla tothom.
Voraz, sí. I aleshores... el que s'han dissenyat només xips per tirar el dau i per fer un càlcul de hashos. Llavors el que s'ha fet és senzillament és que aquest microprocessador, no sé si és microprocessador, és microcontrolador ja, perquè ja fa tan poca cosa que és un mínim, el que faci és necessiti una taula de lookup gegant de 2 gigas. Doncs amb això aconsegueixen que no pugui fer càlculs per ell sol, sinó ha d'anar a mirar unes taules immenses
i així genera un lag que no tothom pot, vale, que trenca l'aprofitament de la proximitat.
Sí, i a part una altra cosa que fa també és recompensar qui ho ha intentat. És a dir, si tu ho has intentat però no has sigut l'últim, si has sigut el penúltim o l'antepenúltim,
també tens una petita recompensa.
Et diu una recompenseta, no? Diu, bueno, escolta, va, ho has intentat.
Sí, és allò que no has acertat el número de la loteria, però tens l'anterior i el posterior.
Exacte,
no?
Sí. Sí. El caramelet aquell de Reis, que tens allà, pues, va, sí. Va, vinga, va.
Molt interessant. Escolta'm, per anar avançant i dos temes més per acabar aquesta part, després vull parlar-te de l'Associació Nova de Blockchains Catalunya i altres temes que em vas comentar sobre... Ara en parlarem. Dues coses. Una, tota l'estona hem estat parlant de criptografia, de dades encriptades o xifrades, tal. Això es pot petar? Específicament parlant d'ordinadors quàntics?
Ara per ara sí.
Es pot petar per saber el que hi ha allà dintre o per canviar el resultat?
A veure, hi ha el tema de si és factible o teòrica i a nivell pràctic, no? Mm. Jo a nivell
teòric.
A nivell teòric fa temps que està solucionat que es pot petar. En concret, el tema de les firmes RSA, hi ha l'algoritme fet, i em sembla que per les firmes ECDSA, que és amb corba el·líptica, que és la que fa servir Bitcoin com pràcticament totes les criptomonedes, també és bastant factible fer-ho. No he vist cap paper, però bueno, és tothom que...
En teoria.
En teoria. Aleshores, tota l'evolució que està anant en tema dels ordinadors quàntics, la veritat és que, pel que es veu, va molt més ràpid del que es pensava. IBM ha tret un de 50 sí. qubits, etc.
I Xina està fotent una inversió brutal de milers de milions de dòlars en investigació informàtica quàntica.
Aleshores, que els informàtics les passarem canutes.
Ja no estem parlant d'IBM, estem parlant també del govern xinès i sí, segurament sí. A Rússia estan fotent. I
segur... Tothom. Tothom.
Per tant, sí que hi ha un risc, no? De poder...
Sí, no, hi ha un risc. Llavors, hi ha un... Des de fa ja uns anyets, 5 anyets o 6, s'està parlant de què és la criptografia postquàntica. La postquàntica és la que és resistent als temes quàntics. Llavors, hi ha uns quants tipus de signatura, que es diuen Lamport. Per exemple, tot el tema dels hashos es consideren criptogràficament segurs davant els atacs amb ordenadors quàntics. Llavors, tampoc la gent està obsessionada amb això, però sí que ja es contempla que hi haurà un moment que s'hauran de començar a utilitzar un altre tipus de mides de protecció. Però bueno, és com...
Ara, una pregunta. Vale? O sigui, imagina't que sí. Jo tinc al garatge de casa, m'hi monto un ordinador quàntic d'uns quants qubits i tal, i vull atacar, vale? I vull atacar doncs, Bitcoin. Què ataco i què aconsegueixo amb aquest atac? Vale? Perquè també quan diuen atac, és a dir, què és el que faig amb l'atac?
Què fas amb l'atac? Bueno,
perquè entenc que hi ha un consens, o sigui, el que jo no puc fer és, dic, per exemple, puc alterar elements a dintre de la cadena?
Depèn de l'atac que puguis. O sigui, l'atac factible de que faràs tu a casa quan arribis i et posis allà... agafis la caixa d'eines i et muntis allà quatre
sí,
cables.
Amb uns Legos i tal, Legos i tal. Els qubits allà superguais. Vale?
I el que aconseguiràs fer és, jo crec que el primer és aconseguir el de les claus públiques treure la clau privada.
De la gent.
De la gent,
i
en
ja
general.
Amb això ja et puc fotre els calés.
I amb això ja pots, ja tens accés...
A fer transaccions en nom d'un altre.
Accés a totes les comptes. I pues, fent pues, quedar-te tots els éthers.
Jo puc, però diguéssim que jo el que faig és un atac és una clau pública, trec la clau privada i quan tinc la clau privada d'aquella compte...
És la clau dic, que per accedir tot.
Em transfereixo els diners.
Exacte.
Sí. Per fer-ho de tots tindria que fer-ho un per un a totes les d'allò. A totes les comptes.
Sí, però també pots fer selectivament aquesta compte. Aquesta compte. El que podria passar és que tu el que comencessis a fer això, a la comunitat digués això ja no és segur i fem un fork. Llavors, un fork és
sí, sí.
Bueno,
canviem els algoritmes.
És canvio els algoritmes i tiro per aquesta banda. Llavors tu aniràs allà i dius tu aniràs allà a queixar-te en una conferència i dius que aquests diners són meus perquè jo vaig aconseguir la clau aquesta i la comunitat et dirà no et reconeixem no et reconeixem de que aquesta operació que has fet
sigui vàlida,
i com és un sistema per consens
podem arribar al consens que aquella operació no s'executa, no te la deixem executar
sí. No,
o no és vàlida.
No és vàlida, ho sento, perquè hem decidit que a partir de tal bloc canviaven les signatures. Llavors, pots queixar tot el que vulguis de que no sabés per res. Aleshores, el que és el manteniment dels algoritmes criptogràfics, que és una cosa normal i de que es contempla tot arreu, si tu mires taules d'algoritmes criptogràfics i es considera una durada d'anys. La RSA no sé què, pues aquest durarà fins al 2020. Doncs hi ha una sèrie de temps estimat de les claus el que poden durar, i això serà un continu. Mm. És a dir, sempre s'ha de renovar. En temes d'arxivística, és allò de que bueno, quan es fa malbé el que és l'envoltori del document, doncs tu agafes la carpeta aquella i la canvies per una que estigui bé, per protegir bé el document de dintre. Doncs és igual. Mm. Agafes i canvies l'envoltori i poses un envoltori on la cosa aguanti.
Vale, i per acabar, abans d'anar als dos últims punts molt ràpids...
Molt bé, eh?
Jo ho he entès, eh? T'ho he preguntat abans quan estàvem preparant la conversa d'avui i jo crec que fora bo tornar-ho a recuperar. Estem davant d'una bombolla de blockchain o no?
Val.
Tu m'has dit una cosa que no l'avanço, eh?
Si tu ara compraries els bitcoins al preu al que estan...
No tant de bitcoins, parlo de blockchain.
De blockchain.
Sí, comparat allò que parlàvem de les expectatives del .com... T'ho dic perquè hi havia una... El Carles ens deia, hi havia una empresa, no sé, biotecnologia, que li va posar en el seu nom, no sé, el mateix, però blockchain, i va aixecar 300... No, va pujar un 300% a la borsa.
Sí, tranquil·lament. Jo crec que qualsevol estudiant de primer d'informàtica... Pot escriure un white paper i aixecar un milió i mig d'euros o dos, ara per ara, sense cap problema, Vull dir, no, perquè realment hi ha una baixa qualitat en tot el que s'està fent i la gent està posant diners. Era, respecte al tema de la bombolla, jo no en sé massa de temes d'economia. Sí que és veritat que sé que reconèixer que hi ha un hype, com en totes les tecnologies hi ha hypes. Jo crec que el hype... Bé, pel tema de finançament d'empreses, allò que us deia de les ICOs, però no en la tecnologia en si.
Jo crec que la cotització de les monedes, perquè...
I la cotització de les monedes és...
I el bitcoin sembla un escàndol. Sí, igual, hi ha gent que diu no,
hi ha gent que diu
que estarà el blockchain, dic, el bitcoin a un milió de dòlars d'aquí 3 anys, i vale, vinga, fot-li.
Jo no ho sé. O sigui, jo no entenc com pot estar el preu que està. És a dir, jo, per exemple, el tema d'Ethereum ho tinc clar. Són uns diners que et serveixen. O sigui, aquestes operacions que fas en Ethereum, tu les has de pagar. Com has de pagar a Amazon per fer operacions...
I hi ha un servei i un valor a darrere.
Però el Bitcoin, quin servei hi ha al darrere? Bueno, doncs una xarxa de transmissió de diners automàtic. Val, però realment... llavors, com és un servei... una cotització del propi servei, diguéssim...
Qui marca les regles del joc.
Qui marca el joc. Llavors, tothom diu que és el Wild West. O sigui, diuen, no, és una cosa absolutament descontrolada. I aleshores, així com el... No ho entenc. O sigui, no entenc com pot arribar aquest valor. Llavors, no, hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Jo a vegades tinc una certa sensació que és una mica bombolla. El tema del preu, però no ho sé, és que no tinc ni fava.
En el cas d'Ethereum el que hi ha és que hi ha un valor a darrere, s'està proporcionant un valor.
Clar.
Diguéssim que té un preu l'acció.
Una cosa.
No l'acció. Bueno.
El fet d'executar
programes.
L'execució.
Jo ara fa un parell de mesos vaig estar llegint un parell de llibres sobre blockchain i un que es parlava d'Ethereum, i una de les coses que hi ha a veure, dic, si ara com ara fixem-nos que quan nosaltres estem agafant i estem tenint computació en el núvol, vale? Quan tens computació en el núvol, estàs comprant un programa que s'executa en el núvol, estàs delegant totalment la confiança en que aquesta computació es farà bé, que quan tu envies un mail, doncs que només s'enviarà a qui tu dius.
Si tu... Perdona, si sigués aquí en Josep Romano, et diria que compta. O sigui, el que ofereix el núvol és el que ofereix el núvol.
Exacte.
El tema de determinats elements de securització, de confidencialitat o de xifrat, no depèn del proveïdor del núvol, sinó depèn de l'usuari. I de fet, en les capes de qui és responsable de què en un cloud públic, ja de l'aplicació cap a sota, incloent-hi les dades, és responsabilitat del client, no és responsabilitat del proveïdor.
Però quan tu estàs
la xarxa, la computació, no sé què, el que hi hagi mecanismes de firewalling, sí.
Tots però quan jo estic agafant i estic executant alguna cosa a can Amazon, vale? L'acord de privacitat, la seguretat, tots aquestes certificacions que em dona Amazon, la seguretat que allò està passant de la manera que em diuen que passarà, m'ho està donant la certificació.
No, l'única cosa que tu t'has de creure és que ells no veuen les teves dades. Saps el que vull dir?
No, o que els càlculs
s'executen
igual.
Però la informació i el xifrat i la confidencialitat, igual que la la validesa o el no perjudici de les aplicacions no és cosa d'Amazon,
no,
és cosa de l'usuari.
No m'estic explicant correctament. El que vull dir és, mira, altra cosa, fa uns anys hi havia aquell Pentium que no multiplicava bé números en coma flotant.
Ah, vale, vols dir dels...
És a dir, quan jo estic agafant però, i estic veure, executant...
Els processadors són Intels.
Bueno, però quan jo estic executant una cosa en el núvol, vale, que allò s'estigui executant com s'ha d'executar, com en teoria s'hauria d'executar, jo estic confiant que allà hi ha aquelles màquines. Quan jo estic agafant i estic enviant una cosa amb una xarxa TCP/IP, que la xarxa funciona com una xarxa TCP/IP i que s'enruta com una xarxa TCP/IP, jo confio en la xarxa. És a dir, ara com ara estem confiant moltíssim en moltes infraestructures. A mesura que augmenti la capacitat de computació i hi hagi altres maneres d'allò. Jo, per exemple, ara no sé si estic executant una cosa en un ordinador, en un processador físic o en un processador virtual. I aquest processador virtual pot fer altres coses. És a dir, en el futur, i com que cada vegada més valor i cada vegada coses més importants estaran ficades en aquestes eines, diguem núvol, diguem com el que sigui, serà com una necessitat de dir no, anem a tindre tecnologies com les de blockchain que ens garantitzin que això és així per com està fet, perquè no tinc que confiar que el senyor Amazon m'està posant les màquines que diu que hi ha, sinó que realment això és així, no es pugui petar. Això és
un altre ús del blockchain.
Estan actualment, jo l'altre vaig estar escoltant una conversa entre el Peter Diamandis i el Ray Kurzweil, que això ja és ciència-ficció a la vena, a lo bèstia. Aquests senyors estan parlant, o sigui, el Ray Kurzweil està treballant per una empresa del grup Alphabet, em sembla que és Calico, que el que estan fotent és estan mirant com agafar i connectar...
Calico electrònic.
El Calico, sí, em sembla que és Calico, que el que estan fotent és estan desenvolupant xarxes neuronals modelant el cervell d'una persona per fer l'upload o màquines complementàries al cervell, és a dir, que el teu cervell es pugui endollar. És a dir, per molt que jo confiï en el senyor Google, no li confiaré el meu cervell. Llavors, quan comencin a haver-hi serveis tan importants com aquests, doncs és a dir, necessitarem tecnologies que el tema de la confiança s'haurà de poder resoldre,
ja
perquè arribaran els nostres pensaments que poden arribar a estar aquí dins del que estan pensant.
Ja n'hi ha ara, tot el tema de proves diagnòstiques ja tenen un nivell de... i que totes estan computeritzades, vull dir que...
Sí, però en aquest cas estic dient que tu, imagina que tu, algú desenvolupa un gadget, vale, que tu te'l fots a sota l'orella i que tens la teva...
L'Adrià parlava d'un grup que ha de venir a Zeta Testers o a Mossega la Poma, que sembla que has dit una noia que tenia aquí un xip tot aquí.
Sí, bueno, és un futurist Barcelona.
Estan com a 150 anys, no? Deies tu que estan 150
anys. La idea és parlar directament de la singularitat cap endavant.
Singularitat endavant. No, clar, però és que mentre anem cap a la singularitat hem de tindre tecnologies realment confiables i ara com ara el blockchain ens dona una manera de tindre tecnologies en les que podem confiar almenys per consens.
Jo crec que
i no per autoritat.
Exacte, jo crec que és la novetat una mica. És escolta'm, anem a fiar-nos del consens, perquè a part és un tema que mireu algun vídeo per ahí, que és interessant, que es diu Teltona de Cryptoeconomics. Llavors, el Cryptoeconomics són les maneres de que en els algoritmes de consens...
Com es diu, perdona, has dit?
Cryptoeconomics.
Cryptoeconomics, eh?
Sí. Aleshores, la idea és que és dissenyar sistemes que amb models de consens siguin autosostenibles. Val? Doncs, senzillament, vol dir o te premio o te castigo. I doncs, com la comunitat premia i castiga segons fer això. Doncs, és molt interessant perquè s'estan començant a intentar aplicar models en estil de ciència política i sociològics mig econòmics, aquests algoritmes, val? De manera de que realment es comportin com han de comportar.
Vale, per tant, hi ha un premi ètic, d'ètica social.
Doncs, no? com a societat de, com a societat de programes que col·laboren entre si per securitzar un problema, quina és la manera de, si ho fa malament, enviar-lo a la presó o fotre la gent...
Per tant, tindràs, com a mínim, d'entrada pots tenir un puntuatge de credibilitat, no?
Hi ha mil maneres de soldar això.
I fins i tot pot acabar amb denúncia i el que sigui.
No, és més un sentit d'exemple. Nosaltres col·laborem, hi ha el que és la prova, el tema de treball, que és el tema del mining, però hi ha una altra manera que es diu proof of stake. Llavors el proof of stake és molt fàcil. És, escolta, jo poso una fiança. Si m'enganxeu fent trampes, els meus diners...
Us el quedeu.
No, els destrueixen.
Ah, es destrueixen.
Sí, perquè si us els quedeu, vosaltres us...
Hi ha un interès
per aliar-se. En canvi, si es destrueixen, ningú guanya. Doncs aquí està la gràcia de dissenyar bé sistemes. Però com realment, com la mateixa xarxa...
Si no generes un incentiu per...
Exacte, per fotre el calés. Doncs, com la mateixa xarxa té diners a dintre... És que això és la diferència. O sigui, imagineu que els paquets TCP/IP tenen valor. O sigui, el que estem dient és que tot començar a valorar tot.
No, cony, és que els paquets TCP/IP tenen valor i no els hi donem. Per exemple, el cas de l'spam. Ja fa molt de temps que es diu, si paguéssim per enviar un mail.
Exacte. Dir,
tu compta que es pagui 0,1 cèntims per mail. Només això. Vale? Dir, escolta, no, jo no tindria cap problema, conflicte econòmic, o la UPC, que és la meva, en enviar 0,1 cèntims per mail, o un cèntim per mail, fins i tot. No seria un problema econòmic greu. Però a l'spam es resol immediatament.
Sí, sí.
Perquè si jo que sóc un spammer, que sé que triomfo amunt de cara 10.000 mails d'spam que rebo i és quan aconsegueixo el meu payload, hòstia, enviar...
Exacte.
Això em costarà una pasta.
Però aquesta és la idea, és agafar i és començar a tocanitzar-ho tot. Val? És intentar identificar de manera única tots els assets digitals, tant en grup com en subgrups. Doncs tu, quan comences a tokenitzar tot això, pots començar a crear sistemes distribuïts per fer això. I el tema, al fons de tot això, la idea és descentralitzar. Mm-hmm. Per què hi ha tant merder al voltant? Perquè tothom què vol? Acabar amb Google, acabar amb Amazon, acabar amb totes les empreses grans, descentralitzar-les. Hi ha un pastel molt gros, hi ha un pastel molt, molt gros i tothom se'l vol quedar amb ell. Doncs la idea és acabar amb aquestes empreses grans...
Que estan actuant com un, de facto com un monopoli. Exacte. O un macromonopoli. No? I...
Sí. Hi ha gent que parla de mecanismes feudals. És a dir, jo tinc la meva terra, però de fet no és la meva terra perquè és el senyor feudal de Google que té els meus mails i té tot. I
això és del llibre aquest de criptoeconòmics.
No, això és un senyor que es diu Bruce Schneider, que és un professor és un guru de conceptes de seguretat.
Ens passaràs els links i aquestes coses. Però sí. Una cosa, fixa't que potser la setmana que ve en José Cabreu vindrà la setmana que ve i segurament li diré que s'escolti aquest programa perquè està interessat en el blockchain i diu que el primer programa no li va agradar del tot, no li van quedar molts dubtes, però fixa't una cosa, que quan hi ha problemes en els sistemes econòmics, és quan... hi ha externalitats que no estan quantificades, que no se'ls hi posa valor. Com per exemple, el nostre sistema industrial no posa valor al tema de que l'aire estigui net i per tant tothom pot contaminar. O el fet de... Quan les coses, hi ha coses que tenen valor i no se'ls hi dona valor perquè s'assumeixen que estan allà dintre, automàticament és quan apareixen els abusos, com per exemple el tema de l'spam amb el mail.
Hem d'anar avançant, jo vull que acabem amb l'Adrià amb dos temes que hem dit que parlaríem, un perquè és recent i perquè s'ha creat ara i perquè la gent que vulgueu continuar i vulgueu estar interessats tingueu un punt de trobada, i és que s'ha creat Blockchain Catalunya. Amb què va això, com heu començat, qui sou?
Sí, la idea és una mica de la gent que ens coneixíem. Hi ha tres meetups a Barcelona de temes de blockchain. El principal, els altres fan poca cosa. És un que es diu Blockchain Barcelona, un altre que es diu la comunitat Bitcoin, i un altre que es diu d'Ethereum, amb un esperit més de desenvolupadors. No n'hi ha molts, però bueno. I doncs la idea és amb gent que està una mica al voltant d'aquests meetups. Jo organitzo el de Barcelona, a veure si enganxo gent de la Facultat Informàtica.
I ja teniu web, veig que és blockchaincatalunya.org.
Sí. Doncs ens vam ajuntar i vam dir, bueno, escolta'm, anem a intentar fer alguna cosa per moure les coses aquí a nivell de Catalunya, perquè a veure si intentem ser una mica pioners.
Col·labores amb Via Empresa o algú dels membres estan vinculats a Via Empresa? Es va dir, perquè veig un article que ho cita.
Via Empresa.
Sí, és on està enganyat també. Sí. Escrivint.
No.
Doncs igual algun membre. Vale. No. Molt bé, doncs ja heu començat, el grup s'ha constituït, més informació a Blockchain blockchaincatalunya.org. La segona cosa que també vull que parlem és de blockchains i donacions, crec que havies dit.
No? Sí, bueno, mira, ja estic posat... Això és una mica de... És una mica d'espam, faré. És el,
spam, és spam, un spam. Spam.
Molt, molt divertit a l'esquetx d'aquesta gent. Doncs, qui no l'hagi vist, l'ha de veure, evidentment.
El gag de Monty Python.
L'ha de veure.
Que, de fet, va sortir a l'espam, es diu espam per aquest
vídeo. Per aquest vídeo. Vull dir que
és, de l'espam
mit. Però a part és divertidíssim. Aquesta gent són genials. I la idea és una mica és, per exemple, dintre del tema de centralitzar, què passa? Molta gent a vegades fa una donació de diners.
Ho fem contínuament, eh?
I aleshores, jo col·laboro amb Mitjans Sense Fronteres, per exemple, però aquests diners, la idea és que no sé massa bé on van. O sigui, m'envien un folleto explicant tot el que han fet, etcètera, el qual està molt bé, però la veritat és que no ho acabo mirant massa. Però sí que és veritat, sempre et queda una mica el
dubte.
El dubte de, bueno, això ha anat a pagar aquí o... Si realment aquests diners s'han utilitzat bé. Llavors, la idea una mica és agafar aquest sistema de donacions i fer-lo transparent, de manera de que hi hagi un agent validador que és independent, de que et validi que allò que s'ha fet bé, o fins i tot la mateixa persona que ho rep pugui validar que això és així. Evidentment, com tot, sempre es poden fer trampes, però la idea és de que tu quan dones els diners, aquests diners van quedar en depòsit, però tu vas delegant el dipòsit d'aquests diners. De manera que si quan arriba al final tu veus que aquests diners es van a gastar en alguna que no t'agraden, tu pots dir, saps com el martillo de Thor? Pues, ups,
cap a mi.
Vinga, pa mi. I els recuperes. Doncs és una mica
Holder.
És una mica el concepte de democràcia líquida. Suposo que l'heu llegit alguna cosa.
Democràcia líquida, tinc diversos suggeriments de que en parlem a Mossega la Poma.
Sí, hauríem de convidar algú de Partit Pirata que vinguem a parlar de democràcia líquida.
Ho va introduir el Josep Jové, també, en el fons. Sí, tenim una assignatura pendent de democràcia líquida.
És una mica el mateix concepte, però amb el tema de donacions. És una espècie com de donació líquida, en el sentit de donació delegativa, de tu pots recuperar aquests diners en un cert moment. Doncs aquí això el que afavoreix és la transparència. Això, evidentment, això a mi m'agrada molt per dos motius. Les organitzacions grans jo crec que difícilment
jo
utilitzaran.
Jo t'ho explico fàcil. La meva germana és a safata de vols de llarga distància. Hostesa. De British Airways, i està cansada de veure gent d'ONGs volant en primera.
Per exemple.
N'hi ha alguns que anem a fer cooperació i anem amb classe turista i, sí. I ens hem d'apanyar amb el que hi ha i, i tal, però sí que hi ha en algunes ONGs on volen en primera. I
doncs això. Tot això, doncs, un tema de transparència que després podem aplicar en dues coses, que és el que m'agrada molt també. Una, evidentment, a tota l'administració. Tota l'administració, de manera que a més...
Perdona, i els mitjans de comunicació també seria molt interessant saber d'on reben els diners.
Per què no?
Sí.
I després també a vegades, perquè igual tu vols fer alguna cosa... Va per un sistema de mercat, el tema, i llavors, igual si un grup de noies volen dedicar-se a fer companyia a gent gran, poden demanar gent si vol donar diners per fer això. Llavors, té parts bones i parts dolentes. O parts que en comencen més, o no vull dir parts dolentes. És un model bastant americà, és a dir, que tot ha de funcionar amb donacions. Jo crec que a vegades un estat del benestar no és mala idea,
però
tampoc.
Als Estats Units el que passa és que hi ha moltes donacions perquè val molt la pena fiscalment fer donacions. I llavors la gent ja té com un hàbit...
Hi ha una cultura i també hi ha un espai molt ampli de desprotecció de l'estat. Per tant, es barreixen diverses
coses. Però la gent ja... Tinc amics que abans de fer la declaració de renta diu, bueno, ja preparo quines són les donacions que faré aquest any.
Entenc la idea, eh? I a més, mira, pot ser molt... Introdueixes un tema, democràcia líquida, que té moltes branques que entronquen en temes de tecnologia, i que fora bo que el toquéssim més aviat. Et deixo pel final una cosa de la que volia parlar, però penso que hem de canviar cap a les propostes i cap a altres temes de tertúlia. Al final recupero el K-Base, que en parlarem com a suggeriment que vull que expliquis tu. Si us sembla, anem a la fase on, a la part del programa on us donem veu, que avui tenim diverses coses a comentar a la part de contacte.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a
place I made. Found out what I made. Nois, que aquest divendres és el Black Friday i lo estamos esperando.
És aquest divendres?
Jo diria que sí, és aquest divendres. És veritat que sí.
No ho sé.
Si és aquest divendres,
no obert a l'espam,
si no fem dos Black Fridays.
És que tinc aquest... la carpeta aquella en el Google Inbox, tinc la carpeta aquella del promos i normalment és allò, paf, arxivar tot de si no.
Bueno, doncs ja sabeu,
com parlen del Singles Day també, que no sé si és
Singles Day.
No ho heu sentit aquest dia?
Que és un altre dia que s'han inventat?
És el dia del Tinder o què és això?
No, és també per comprar, però no sé si és el mateix dia.
Bueno, en qualsevol cas.
Els singles, què passa? Els dies dels que no tenen parelles?
Suposo.
Tu compres a tu.
Està bé.
Sigui el dia que sigui,
xatos... I després te la peles una mica i feliç, no? I a dormir.
A l'oro. Sigui el dia que sigui, compreu a través del nostre enllaç d'afiliats perquè ens ajudeu força. I de fet, vaig explicar una història que no sé si la puc explicar perquè això va passar en privat, ¿vale? Però m'és igual, la vaig explicar. Arribo... No us puc dir on estava ni què estava fent, però m'arriba en un moment bastant complicat.
Aquí imagineu-vos el pitjor possible.
No, tampoc. Estava en un moment complicat i amb no massa cobertura un correu electrònic d'una persona que es diu Sergi Mossull. Vale? I a través del formulari de contacte de Mossega la Poma. Dic, mira, estic aquí davant de l'ordinador, tinc 1.000 pavos per gastar-me... Havia fet una llista d'Amazon, però clar, ara tinc dubtes si la llista la puc fer servir i si entro em quedarà o no em quedarà i vull que us conti no sé quantos. Total, que em poso un número de telèfon i des d'allà on estava el truco. Hòstia, moltes gràcies, quin detallasso. Així en plan, parlant com els de Badalona.
És com l'encaje de bolillos.
Bueno, com no ens vam aclarir, el nano que ha comprat, entre altres coses, 14 bueno, no entraré en detall del que ha comprat, però ens va tornar a agafar tota aquella llista de coses que tenia per fer, la va tornar a refer tota amb l'enllaç d'afiliats, entrant per l'enllaç d'afiliats per poder que ens contés aquests 1.000 euros que tenia que gastar-se. Crec que era per una escola o alguna cosa així.
Jo el que acostumo a fer és que quan tinc alguna cosa a la llista la tinc en el Chrome.
Però quan dieu una llista és a la cesta.
No, tenia la llista a la cesta. Però no la va voler utilitzar.
No, però hi ha la llista de desitjos.
Que dius allò, comprar
no,
per després.
Tenia la llista
de... comprar,
ja tenia
però
el carrito.
Ja tenia el carrito fet i el va desfer tot per tornar-ho a fer a través d'afiliats. O sigui, per tant, Sergi, ets molt gran, una abraçada molt forta i tots aquests agraïments t'arribin ara quan surts a córrer, perquè va dir que ens escoltava quan sortia a córrer cada dia.
És la setmana que ve, el Black Friday?
No aquest Friday, sinó el
Friday
que ve.
No,
aquest Friday
no hi ha hagut prou espai.
És un Mossega Friday i el que ve, el Black Friday. Vale? O sigui que compreu amb llistat d'afiliats.
Bueno, els meus nens han posat la carta als Reis amb afiliats de Mossega la Poma.
Ah, sí?
Ja posen el codi afiliat de Mossega la Poma i la carta dels Reis.
Molt bé. Sabeu que l'altra manera que ens podeu ajudar és via Patreon. Aquesta setmana tenim un nou patrocinador, que és en Xavi Aracil, que li donem molts besitos.
Gràcies, Xavi.
Que ets un gran tio.
Aquest també és a Badalona.
Sí, és mala gent. I que ara feia dies que no teníem dues noves ressenyes a iTunes amb 5 estrelles i els següents comentaris. El primer ens arriba de Jordiet de l'Hospitalet, que diu molt, amb molta sort, recomanable. Si vols aprendre a riure una mica i reflexionar en principi sobre tecnologia, poden acabar parlant d'altres coses, aquest és el teu podcast. I l'altre arriba d'Alcubí, sí, exacte, Alcubí, que diu fantàstic, m'agrada molt la varietat de temes que tracteu i com els expliqueu. Felicitats i endavant.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Yes. No, que ara estic veient això que dic del Singles Day, és una cosa que s'han inventat els d'AliExpress abans del Black Friday.
Cabrons, fan abans.
Fan contraprogramació.
Exacte.
Avui, per cert, he enviat un enllaç d'afiliats al Twitter de Mossega la Poma i al Google i altres llocs amb una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè estava molt bé de preu, que és una base d'aquestes de càrrega per inducció, no sí. Sense, no, com dèiem, no wifi, com dic, no inalàmbrica, que és mal dit. És per inducció. Que val 19 pavos, que està molt bé, serveix per l'iPhone 8, 8 Plus, X, però també per altres models que carreguen per i molt xulo.
Ara que parles de l'iPhone i tal, resulta que han sortit els resultats del darrer quatrimestre d'Apple i del que era el darrer trimestre, i resulta que es veu que han venut l'iPhone 8 com si fossin carmelos. Es veu que s'ha venut una barbaritat, i pensem que l'iPhone 10 es veu que o l'X, l'iPhone 10 s'està venent encara més, però a més hi ha coses interessants. Resulta que es veu que la divisió de Mac ha fet un rècord de beneficis. No, o sigui, no, segurament és perquè...
perquè els han pujat molt de preu i els,
no, a part que sempre han estat cars els Macs, sí. Tomàs, els Macs sempre han estat cars,
però ara molt, costa, però molt més que abans,
i que els costa fabricar-ho.
No, és que hi ha molts costos de la fabricació de disseny del Mac que estan d'alguna manera que es comparteixen amb els dispositius iOS. Els xips, per exemple, el xip aquest, el xip que em fiquen en el Apple Watch, també està dintre del Mac, en la tauleta de xocolata. Hi ha moltes coses, el mateix sistema operatiu, és el codi és comú en una part molt, molt gran, en part de iOS, amb la qual els està sortint més barat fer els Macs. I l'altra cosa, que és la que ningú s'esperava, perquè la predicció de tothom, era que els iPads anaven fent caput. Doncs sembla ser que els iPads estan remuntant. Des de que han començat a treure els darrers iPads Pro, aquest del de 10 polzades... Han forçat un recanvi.
És que la vida mitja d'un iPad és molt llarga.
Exacte.
De fet, nosaltres estem utilitzant un iPad de fa no sé quants anys. És un iPad 3.
L'iPad 3, que és el pitjor que s'ha fet.
Sí, per això
va millor l'iPad 2, perquè com que té una pantalla més petita encara tiren. Però el que sí que s'està veient és que no només el nombre de ventes, sinó que també les empreses que estan fotent analítica del web per veure els navegadors que entren, cada vegada veuen més el nombre d'iPads està fent. És a dir, que la idea de l'iPad com a plataforma de computació, segurament no per nosaltres, que som usuaris maqueros de tota la vida, que quan ens treuen el Mac doncs ens falta alguna cosa, l'iPad Pro comença a destacar-se com una alternativa, ja no el d'allò. I el que està fent caput és el Surface.
Pues la Surface no és un mal ordinador, i de no fet mal... jo estic no, veient no, gent que té a casa
només té
a la feina.
Està molt bé, si no tinc
no,
Windows.
Mira, ara que parlem de l'iPhone 10, iPhone 10, sí, clar. iPhone 10, tinc companys que estan provant amb una Surface el Face ID, la identificació de cares, i funciona força bé. He provat un iPhone 10, no puc comparar.
Però
aquest és el que li fots a la Surface,
Però aquest és el que li fots la carota i entres.
Sí.
Bueno, amb el Surface entres amb una carota.
Està bé, perquè llavors la que connectis amb el Facebook i pugui agafar aquestes dades biomètriques dels teus atributs, podràs autenticar-te
amb qualsevol cosa.
Anem a parlar
de Facebook i el seu nou sistema de bloqueig.
És molt bo això,
Sí, és molt bo. Sí, perquè en certa manera és com una enorme contradicció, no? Ara expliquem-ho.
Primer de tot, o sigui, Facebook ha tingut una idea, perquè es veu que un dels problemes que hi ha és el tema del revenge porn, Bàsicament és una parella talla i acaben en mals termes i una manera de venjar-se.
No t'ho accepto. Hi ha parelles que tallen en mals termes, vale? Sí. Però els dos components, o com a mínim un dels dos, té una certa ètica i moral. Vale? Sí, llavors... hi ha parelles que fins i tot acabant bé, un dels dos és un hijo de...
És un mal parit.
I aleshores fa el que ara explicaràs.
Penjar fotografies de l'altre despullat o cardant o fent alguna altra cosa. Vale? Llavors, en aquest lloc es veu que el tema del revenge porn és un tema,
sobretot per les celebrities,
per les celebrities i per tothom, vale? I per tothom. I llavors el que ha fet Facebook és dir: tenim una idea per resoldre el tema del revenge porn, perquè la idea és el que pots fer és, si tu saps, tens una fotografia teva doncs despullat o cardant o el que sigui, ens la puges a través del Messenger.
Perdona. Si tu detectes que hi ha una fotografia que està circulant teva...
No.
Bueno. És preventiu,
no.
És preventiu.
Si hi ha una fotografia, circulant, tu pots agafar i pots avisar: ei, traieu-la, cabrons, però clar, a veure, quan ha sortit una foto, ja està, la gent que fa captures de pantalla se la baixa, en fan memes, el que sigui, vale? Memes, mamàs, el que sigui. Un meme d'una foto d'una mamà. Ai, doncs, bueno. Mare meva. Doncs, llavors, el tema és que diu, si tu tens una fotografia, doncs, per exemple, doncs, perquè jo què sé, us l'heu enviat així fent sexting o alguna cosa així, on surts tu despullat, a través del Messenger ens puges la foto, vale? I llavors ells en fan un hash i algú de Facebook se la mira i mira si realment és una foto que s'ha de bloquejar, perquè si no tu podries enviar una fotografia.
Vaya curro más molón, ¿no? Comprovador, és com el sexador de pollastre.
El sexador de pollastre,
Comprovador de fotos, ei, de sexe,
un sexador de pollastres és molt bèstia, perquè has de saber si en la mà tens un pollo o una polla. O sigui, és molt complicat.
De fet, per això el sexador de pollastres.
A part d'això, a veure, primer, sembla ser que la feina de les persones que treballen per Facebook i altres xarxes socials determinant si les fotografies són apropiades o no apropiades és una feina superbèstia, superdura, i dona síndrome d'estrès posttraumàtic.
Ah.
O sigui, perquè la gent mirant, tu estàs allà mirant.
Però això no són algoritmes, això ho té que fer gent.
No, ho estan fotent, ara com ara ho foten el que en diuen el mechanical turk, el turk, sí, sí, mecànic, i ho foten persones i s'han de tractar aquestes persones d'estrès posttraumàtic, sobretot quan hi ha temes de pornografia infantil o de temes de sadomasoquisme i tal. Sí, però es denuncia, però hi ha gent que està en les xarxes socials vigilant que això no es pengi. Llavors, compte, aquesta és una. Després l'altra és que el procés està mal dissenyat. És allò que dèiem d'abans als sistemes. En comptes d'agafar, tu penjar la foto i ells que se la mirin, el que tu pots fer és que et donin l'algoritme que calcula el hash de la foto, i quan una foto amb el teu hash arriba, abans de penjar-la, algú de Facebook se la pot mirar. I no s'ha de fer algú que la miri de forma preventiva. Però igualment és dir, escolta, això no poden haver-hi algoritmes d'intel·ligència artificial que comencin a mirar-s'ho?
No, clar, és que jo crec que el que volen en el fons, ara ve la gran batalla de fer training de xarxes neuronals. Ara tothom dirà com això. Doncs jo crec que Facebook ha demanat això per entrenar la xarxa que estan fent.
Té lògica el que dius.
Aleshores estan demanant fotos a la gent amb l'excusa de la por de que puguin posar, els diuen que és una sèrie de material perquè ells comencin a entrenar la seva xarxa. Doncs, jo crec que la característica aquí és de que aquestes xarxes que s'entrenen...
Però això és confiar molt en Facebook, és una cosa que a mi em posa els pèls de punta.
Sí, però és que clar, fins ara jo no sé si...
Han d'haver-hi persones entrenant la xarxa.
Exacte,
de Facebook.
Doncs necessita gent entrenant aquestes xarxes.
Estic d'acord.
Suposo que ja l'haurien passat tot el PornTube, ja li haurien passat ja per entrenar-lo, però igualment suposo que necessiten fotos més reals. Llavors, és un perill perquè estem donant un poder d'identificar certes coses a Facebook.
Superpersonal,
coses molt personals. Doncs converteix a Facebook encara més perillós del que és.
Jo crec que aquí també hi ha un aspecte de tecnocarma, ¿vale? Perquè aquestes empreses, diguen Facebook, diguen Twitter, diguen YouTube i tal, el que són empreses que foten els seus calés a base de dir doneu-nos els continguts. Vale? Si nosaltres aquí a Mossega la Poma, per guanyar 4 duros d'afiliats i una miqueta de Patreon, que estem super agraïts, doncs ens hem de currar el contingut i hem d'estar aquí enregistrant setmana rere setmana i anar-li fotent.
Ho faríem igual, que no donessin, ho faríem, però...
Sí, però
sí,
el contingut els estem generant nosaltres, i quan tu tens a TV3 o tens els del grup Godó, tens a qui sigui que estan fotent, doncs estan cobrant, però per generar un contingut, i la seva feina la fan generant un contingut. El Facebook, Google, Twitter, companyia, YouTube, el que fan és altres generen el contingut, nosaltres fotem una pasta indecent i ens convertim en aquests regnes feudals d'internet. Molt bé, doncs tu vols que la gent et generi el contingut, tu hauràs de curar el contingut i tens un problema sobre la taula. Molt gros.
Hem d'acabar el programa. Deixeu-me dir dues notícies que... Volies comentar alguna cosa?
Ja està.
Sí, sí. Hem anat
portem una hora i mitja,
sembla. Avui és un dels més llargs de la temporada.
Sí, però és que deixeu-me... no veiem Carles per fer el Z-test.
Sí, llenço dues notícies i anem a les propostes. Les llenço molt ràpidament. Una, perquè s'ho mereixen. La gent de Softcatalà ha publicat la versió 2.8 del catalanitzador, que és per Linux, per Mac, per Windows. És una feina que van iniciar l'abril del 2012 i ja porten 135.000 usuaris descarregats.
I a més a més, quan entres a Softcatalano t'envia a la web del Ministeri de Cultura, no, que és el que passa amb alguns altres serveis que hi ha abans.
Encara que ja el tingueu, baixeu-vos i actualitzeu aquesta versió 2.8. Els que som de Mac, aquesta ens s'instal·la un nou diccionari de sinònims, que és l'Albert Gené, que a més és consultable directament des de l'aplicació de diccionaris per defecte de Mac, que d'allà entra el sistema. Queda allà. I a més, hi ha millores en la compatibilitat de Google Chrome. I bueno, ja arregla altres petites errades. I la segona notícia, també molt ràpida, és que me l'he trobat així de sorpresa, no sabia, ho he comunicat a Twitter a la comunitat, que avui ja està disponible una nova actualització per iOS, la 11.1.1, que té, entre altres coses, resol un problema que molts havien detectat del tema del teclat, de teclat de tercers, que no sí. acaba de funcionar.
És del 9 de novembre, va sortir ja la setmana passada.
Pues a mi m'ha arribat avui.
Bueno, perquè
va distribuint-se.
També perquè tenim l'iCloud
ja va sortir la setmana passada.
Sí. També hi ha regla uns temes de Siri i altres temes del consum. Parlant del consum, jo vull dir que a partir de la 11.1 he notat millora en l'iPhone 6S. I de fet, ho he estat mirant, ho he estat comprovant. No sé quin telèfon està sonant. Aquest gros. Doncs no passa res, no surt per antena, només surt els auriculars. Deia que he vist que el temps, per exemple, quan tens la pantalla bloquejada i la invoques, això que li dones on toques o veus les notificacions, el temps que la pantalla queda il·luminada o queda visible amb les notificacions s'ha escurçat molt, molt en relació a com estava l'última versió. I és que han posat en pràctica tota una sèrie de mecanismes i de tècniques per reduir sobretot el consum. I un dels punts de consum més importants de l'iPhone o de qualsevol telèfon mòbil és el temps de pantalla. Han posat bastants mecanismes en marxa i jo crec que hauríeu de notar que la versió 11.1 consumeix menys respecte a l'anterior, que havíem tingut tots els usuaris.
Com el que deia tothom, que la 11.1 havia de ser la 11.0.
Sí, bueno, ja passa. I si us sembla, anem a les propostes, que avui tenim un munt, perquè ens heu fet arribar moltes, moltes propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
A propostes
són,
arroba...
són les cunyes remastered aquestes?
Sí, totes remastered. Són les propostes arroba mossegalapoma.cat o com fa el Carlos Tarlux, el que li surt del potorro arroba mossegalapoma.cat.
Ha dit potorro. Aquest dijous tens l'anunci un camión.
No, una caixa de camión.
Un camión. Un semitrac. O sigui, aquest dijous Pornhub baixarà les visites perquè la gent se la pelarà veient el keynote de Tesla.
A veure, animal.
I així Facebook el podrà buidar tot.
Sort que és un podcast i no estem a la ràdio. A veure, que l'agenda Amazing ens ha fet arribar un munt d'esdeveniments que es produiran les properes setmanes. El primer de tot són uns premis, els premis Dona i TIC, el 12x12 Congress, que això és el 14 de desembre a Barcelona. També, parlant del tema que no li agrada a l'Adrià, el tema de les Smart City, en aquest cas Smart City Expo World Congress i Smart Mobility World Congress, que es fan del 14 al 16 de novembre a la Fira de Barcelona. Tindreu tots els enllaços a les show notes. Més coses de Meshing. Eurecat Forum, l'Eurecat Mobile Forum, amb fintech, blockchain, ciberseguretat, divendres 29 de novembre. Estàs aquí, vull dir, sí. És d'un quart de 10 a les 17, és a l'auditori de l'edifici Imagina i jo m'hi he apuntat, és a l'avinguda Diagonal 177.
Quan
seràs?
Quan era?
El dimecres 29 de novembre. És un dimecres.
És la idea, estaré per allà pel matí, suposo.
Doncs ens veurem, perquè jo també m'he apuntat. I finalment, una exposició que pinta molt bé, Game of Thrones The Touring Exhibition a Barcelona, al Museu Marítim, a les Drassanes, del 28 d'octubre, vull dir, ja està, fins al 7 de gener. Molt hora. Més coses. En Lluís Martinell ens parla d'un podcast. Diu, porto uns mesos escoltant un podcast d'uns nois de Madrid sobre ciclisme urbà. Es diuen Pata de Cabra. El nom està bé. Diu, són entrevistes interessants, bona música i entretingut. També ens demana, i ho faig extensible a tots els mosseguis que escolteu el programa, que li fem arribar, ho podeu fer a través del canal de Telegram, on ens ho dieu i ho comentem, altres podcasts sobre ciclisme urbà i mobilitat sostenible. El podcast és patadecabra.es. Més coses. En Joan Sarola, i d'aquí ciència-ficció, si no podem contactar amb el nostre...
Intentarem a veure si d'aquí 15 dies tenim en Miquel a Barcelona.
Si no, jo tinc... a través del Joan podem contactar amb gent d'Alerta, la nova... Bueno, no és nova, perquè crec que ja s'ha fundat fa un temps, però que ara comença a organitzar bastants saraus, que és la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, SCCFF.
No, França, que és nova? No existia ja?
No sé. Jo sé que ara organitzen del 25 al 26 de novembre 2017, la CatCon 2017, que és la primera convenció catalana de ciència-ficció i fantasia que tindrà lloc al Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.
Igual és que hi havia abans l'Associació Espanyola, però que es portava gairebé des d'aquí a Barcelona.
Pues ara és Societat Catalana.
Ah, és catalana, vale. No, sí, és catalana. Vale.
I més coses. En Carlos Tarlux ens parla d'un canal de YouTube que és de Vodafone, aquesta operadora de telefonia que estafa els seus clients permetent serveis prèmiums de tercers criminals. Dels
que parles de Tomàs Manzanares, no, qualsevol que ho deixa i denuncia.
Estic esperant, no, a veure, ja ho he denunciat. El problema és que estic esperant que a ma mare li clavi la factura darrere i amb les dues factures de l'estafa anar a l'Associació de Consumidors de Catalunya a fer la denúncia. Algun dia parlarem de què va aquest tema. Sí. Doncs això, té un canal de YouTube, perquè les empreses no són ni bones ni dolentes, sinó tot el contrari. Té un canal de YouTube que es diu El Futuro es One, on es pengen vídeos sobre tecnologia força interessants. Ens recomana aquest vídeo que us posarem perquè veieu una mica què s'està coent en temes, diguéssim, de tecnologia.
Sí, tenen una espècie d'observatori tecnològic que fan alguns vídeos ben parits.
Vale, Adrià, jo vull que ens parlis d'una aplicació de chat que fa moltes més coses, que es diu Keybase, que m'he instal·lat en el Mac i en el telèfon, però sí, que pots instal·lar amb Linux, Windows, Android, diferents sistemes. Què és Keybase?
Bueno, la idea és que m'ho has preguntat així una mica de sorpresa.
Sí, sí, t'he agafat.
Molt de sorpresa. La idea és que al principi pel que era una manera d'identificar els mateixos usuaris on tu donaves com una espècie de prova de possessió d'uns certs actius. Podia ser una pàgina web o podia ser una compte de Twitter, etc. Posant una espècie de codi que ells et donaven. Doncs a partir d'allà, la manera d'identificar-te tu és sabent que tu ets qui... Si tu tens aquest Twitter, tens aquest Facebook i tens aquesta pàgina web, possiblement ets tu. Doncs la idea és, amb això, és publicar una clau de PGP. Llavors és la manera de saber que ets tu. Si tu envies alguna cosa a algú, doncs tu pots saber una clau de xifrat per enviar-li un missatge xifrat o rebre un missatge assignat d'aquella persona.
També serveix, és un chat, però també serveix per enviar arxius, com tu dius, xifrats.
Sí,
no?
I fins i tot han creat ara, que m'ho he de mirar, un GitHub xifrat.
Sí, hi ha un GitHub...
Que he de mirar exactament què és.
Perquè sí, no perquè, què és. Perquè pugui haver-hi codi, que pugui estar xifrat o tingui, diguéssim, un...
Firmat per una persona.
Signat per una persona,
sí, l'únic problema és que és centralitzat ara per ara i, bueno,
estic esperant
en candeletes que surti la versió descentralitzada.
Bueno, però de fet el Git es pot configurar de manera que tu tinguis que posar la teva... O sigui, que cada developer tingui que posar la seva clau PGP per poder pujar coses. És una de les configuracions.
Sí, és que no sé quina és la integració, perquè és que han creat com un sistema de file system xifrat que no sé exactament com va. Doncs això, no, això en concret, això en concret no,
i amb un ordinador quàntic t'ho peten, o sigui que...
Exacte, un ordinador quàntic tot serà meravellós.
Penseu que des del garatge a casa meva jo us ho petaré tot. Posem una burra de gasoil per donar-li corrent i ja està.
Adrià Massanet, moltes gràcies, avui ha estat un programa, crec jo, molt interessant. Sí, t'agraeixo, bueno, ho faig en nom de tots nosaltres i a tots els ullets.
Pensa que l'Adrià ha parlat més que jo avui.
Sí,
imagina't,
tu has estat molt callat avui.
És que es parla molt bé, l'Adrià.
Sí, bueno, molt interessant, de veritat. Ens has donat una segona edició del Keychain que ens ha fet del blockchain que ens ha fet aterrar.
Ha sigut prou friqui o necessitàveu més?
Jo crec que ha sigut prou friqui.
Ja rebrem el feedback dels oients. Tindrem com sempre, dos grups: la gent que ha estudiat informàtica, que estarà haciéndose pajotes, i els altres diran...
El dijous mirant el que no té de test.
I els altres diran, no m'entén res, com és possible que baixeu d'aquest nivell? Bueno, el típic cas de mossegar la poma every week. Gràcies a tots per la vostra atenció. Retrobem la setmana vinent, on parlarem amb en José Cabré.
Vindrà José Cabré, no sabem de què parlarem. parlarem, però vindran José Carreño.
Segur que tocarem temes de blockchain en plan econòmic.
I parlarem del camió de Tesla.
I sobretot estarem atents a coses que passaran en economia i que ens repercutiran i són molt importants i estan a punt, a punt, a punt.
Popeta el culet, popeta, popeta, popeta.